La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, novament bona nit, amics i amigues. Enmig de la complicada situació política i social a Catalunya, avui hem conegut una terrible notícia, lluny d'aquí, en l'espai, però molt a prop, en el cor. Un centenar llarg d'incendis a Galícia. Sembla que la majoria provocats ens han colpit. Han mort algunes persones i també hi ha hagut una reunió urgent de la Xunta de Galícia. Des del govern espanyol es demana la col·laboració ciutadana per identificar les persones responsables d'haver causat un dany tan gran. Això és un mal terrible. I el foc, ja sabeu, en la creença dels cristians, el que vol dir l'esperit del mal. No podem jutjar ningú, però sí uns fets que són del pitjor, de la màxima perversió de la condició humana. Càritas segur que s'implicarà en la reconstrucció de molts llocs i en l'ajuda a moltes persones necessitades. També ens solidaritzem amb Portugal, perquè molt a prop de la zona de Galícia hi ha hagut fins i tot, pel que sabem en aquests moments, més morts encara que a la part espanyola. Amics oients, hem de lamentar i rebutjar aquestes notícies perquè, com dèiem, no sabem a quins interessos responen, però el que sí que està clar és que només volen fer mal, no poden aconseguir cap benefici, encara que sigui fins i tot l'interès suposat de les persones que els han comès. Ens consta que molts sacerdots, laics i laiques, religiosos i religioses, així ens ho han dit, han pregat durant el dia d'avui per Galícia i per les persones que pateixen aquesta angoixant situació. Nosaltres avui tenim un programa molt centrat en el Dia Mundial de l'Alimentació i també, lògicament, com sempre, en la tasca de Càritas. La diòcesi de Sant Feliu de Llobregat serà protagonista. Primer tindrem la reflexió del director d'aquesta Càritas diocesana, Joan Torrents, i després, en l'entrevista que avui ens farà el nostre company i col·laborador Francesc Arnaez, ens acompanyaran Nazaret Pàrraga, coordinadora del programa de suport a les necessitats bàsiques, i Francesc Alsina, treballador social. Ens parlaran a partir d'una reflexió sobre el repartiment d'aliments en l'àmbit de la Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat, com dèiem. Després tindrem el testimoni. El testimoni avui serà de la diòcesi de Lleida, concretament Manolo Díaz, tècnic d'inserció sociolaboral de la Fundació Jaume Rubió i Rubió de Càritas Diocesana de Lleida i també responsable de comerç just d'aquesta Càritas Diocesana. Ens explicarà el que és l'economia social i solidària i també tot el que és la implicació de molts voluntaris a través d'una botiga de comerç just a Lleida. Això i més coses, com també, entre d'altres, la presentació aquest dimecres de la memòria, que d'alguna manera serà present avui de manera avançada, la memòria de Càritas Catalunya corresponent al 2016, que es presenta dimecres al matí a Barcelona. I, com sempre, les notícies, l'agenda i una miqueta més fins a les 9. Us acompanyarem el Toni Huguet a les vies de so i la resta de l'equip, el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas. El compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la diòcesi.
Avui amb la diòcesi de Sant Feliu com a protagonista connectem amb el director d'aquesta Càritas diocesana, Joan Torrents, que ens parla del dret a l'alimentació des del punt de vista de Càritas. Avui, Dia Mundial de l'Alimentació. Senyor Joan Torrents, director de Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat, bon vespre, endavant.
Avui, Dia Mundial de l'Alimentació. Des de Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat, volem fer atenció en aquest aspecte tan important. Amb les dades presentades en la nostra última memòria, constatem que les persones i famílies que s'adrecen a Càritas disposen cada vegada de menys ingressos i ens calen més ajudes i durant més temps. Dins dels tres pilars de l'Església, l'acció caritativa és entesa com una extensió de la missió d'acollir, d'estimar el germà i acompanyar-lo en la seva difícil realitat. Com a Càritas, no volem oblidar que el més important en qualsevol acció i també en el repartiment dels aliments és la persona. Si posem al centre la persona, hem de vetllar per la seva dignitat a l'hora de facilitar l'accés a l'alimentació. Per tant, s'ha de vetllar per crear espais on es tingui cura del tracte personal i la persona se senti acompanyada per tota la comunitat parroquial. La nostra opció implica acompanyar la satisfacció de les necessitats humanes en una direcció humanitzadora. Això ens porta a ampliar l'acció amb iniciatives on es generin espais de trobada i suport mutu, de formació i relació veïnal, espais d'escolta i suport emocional. Cal treballar perquè totes les persones disposin de mitjans per poder viure autònomament i gestionar la seva vida. D'aquesta manera, la persona podrà decidir quin menjar necessita, planificar, comprar, cuinar i compartir aquest temps en família. Cal que hi hagi un sistema de prestacions socials públiques que permetin l'accés a l'alimentació en igualtat de condicions que els nostres conciutadans, en lloc de repartir aliments en espècie. No és el mateix lluitar pel dret a una alimentació adequada que repartir aliments. A Càritas, doncs, treballem per la justícia.
Moltes gràcies, senyor Joan Torrents, director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, pel seu comentari. Seguim endavant. Això és La Veu de Càritas.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de La Veu de Càritas, a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
L'obra social La Caixa ha concedit ajuts a dos projectes d'iniciatives socials d'inserció sociolaboral a la demarcació de Tarragona que beneficiaran 270 persones en situació de vulnerabilitat social per un valor total de 41.900 euros.
Aquesta convocatòria se centra en promoure itineraris personalitzats d'acompanyament en el procés d'inserció i adaptació al lloc de treball i comptarà amb 28 projectes a Barcelona, 4 a Lleida, 2 a Girona i 2 a Tarragona. Entre els projectes seleccionats a Tarragona figura un projecte de Càritas Diocesana que es desenvoluparà als barris de Tarragona. Beneficiarà 240 persones i comptarà amb un ajut de 24.000 euros per part de l'obra social La Caixa. L'objectiu d'aquesta actuació és promocionar les dones, moltes d'elles poc formades, que es troben en situació de vulnerabilitat en els barris de la ciutat. El projecte es desenvoluparà amb el suport de voluntaris i tècnics de la Creu Roja, Formació i Treball i Tarragona Impulsa.
Càritas Manresa va fer el 5 d'octubre passat un acte de reconeixement a la 60ª d'empreses, entitats i fundacions que col·laboren en el programa Empreses amb Cor d'aquesta arxiprestal. L'acte que es va fer a la seu de Càritas del carrer Joc de la Pilota va ser senzill, però va servir per expressar l'agraïment de la institució a aquestes empreses i facilitar que es coneguessin millor, així com posar cara a moltes de les persones que formen aquesta gran família, com va explicar Fina Ferrés, directora de Càritas Arxiprestal de Manresa. Aquest reconeixement és un petit acte simbòlic molt valuós pel fet de ser un agraïment al compromís solidari en la promoció humana i en el desenvolupament integral de persones de les capes socials més desfavorides.
A l'acte va intervenir Ricard Valls Riera, director de la consultoria Zoar, que va reflexionar sobre aspectes com la sostenibilitat, el benestar social dels treballadors, la reputació i rendibilitat a les empreses o l'impacte ambiental. També hi van intervenir Alba Homs, de la Fundació Sociosanitària de Manresa, i Alba Maenc, del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, com a exemple d'empreses que donen suport a Càritas. Empreses amb Cor és un programa de Càritas que vol fomentar que hi hagi empreses i institucions compromeses en el desenvolupament del benestar social i que comparteixin valors de la solidaritat, la justícia, el respecte i la igualtat. Tot aquest conglomerat que lidera Càritas forma una xarxa d'empreses i institucions disposades a oferir oportunitats i treball als participants del projecte.
Encara més notícies. Avui a la tarda ha tingut lloc l'acte d'inauguració del projecte Centre d'Escolta Sant Josep Obrer a Torreforta, a Tarragona.
L'acte ha comptat amb les intervencions de l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, el director de Càritas Diocesana de Tarragona, Francesc Roig, el coordinador del centre, Francesc Xavier Álvarez, la tècnica social de Càritas Diocesana, Teresa Jordan, i el rector de la parròquia de Sant Josep Obrer, Robert Pasqual. L'objectiu del projecte Centre d'Escolta Sant Josep Obrer és ajudar desinteressadament aquelles persones que es troben en un procés de dol a causa d'una malaltia, la mort d'un ésser estimat o un trencament familiar.
I l'espai exclusiu Mas Marroc de Vilablareix, a la diòcesi de Girona, gestionat per l'equip del celler de Can Roca, serà l'escenari de la vetllada La màgia de la solidaritat, organitzada per aquesta Càritas diocesana per a la nit del dijous 26 d'octubre.
L'acte té per objectiu difondre els èxits i els reptes de l'acció social de l'entitat, ampliar la base social de socis i donants i recaptar fons pels projectes dedicats a les famílies amb infants que es troben en risc d'exclusió social. Els assistents a la màgia de solidaritat podran degustar un sopar gastronòmic amb el prestigiós segell dels Germans Roca, acompanyat per un espectacle de màgia inspirat en els valors de la solidaritat a càrrec de David Almac i Carles Almac, i també de diverses sorpreses. El cost del sopar és de 75 euros. Tots els beneficis es destinaran al finançament dels programes i projectes de l'entitat. Les reserves es poden realitzar a través del web de Càritas Diocesana de Girona.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar. El treball caritatiu de la setmana.
I seguint amb la nostra línia de continuïtat d'avui, el Dia Mundial de l'Alimentació, parlarem d'un treball de reflexió al voltant del repartiment d'aliments que s'ha fet en algunes Càritas parroquials de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, protagonista avui en el nostre programa, uns treballs en la línia de posar la persona i la seva dignitat en el centre, així com vetllar per la cura de la casa comuna i l'ecologia. Connectem amb Sant Feliu de Llobregat. Allà tenim el nostre col·laborador de comunicació a la Càritas diocesana, Francesc Arnaez, que conversarà durant els propers minuts amb Nazaret Pàrrega, coordinadora del programa de suport a les necessitats bàsiques, i amb Francesc Alzina, que és treballador social. Francesc Arnaez, bona nit, bon vespre, endavant.
Bona nit, Ignasi, i gràcies. Avui, des del Bisbat de Sant Feliu, ens acompanyen dos companys, el Francesc Alzina i la Nazaret Pàrrega. Benvinguts.
Bona nit.
Hola, bona nit, Francesc.
La Nazaret és la coordinadora del programa de cobertura de necessitats bàsiques de Càritas Diocesana de Sant Feliu, i el Francesc Alzina és treballador social. Avui coincideix que ens tocava el programa Sant Feliu amb el Dia Mundial de l'Alimentació, avui 16 d'octubre. I el lema d'aquest any és canviar el futur de la immigració, invertir en seguretat alimentària i desenvolupament rural. Ens podríeu explicar una miqueta aquest lema i sobre aquest dia?
Bé, és un lema important, ja que la migració és inevitable, però hauria de ser una elecció, no una necessitat. Recordem que la fam, i no només les guerres encara, que moltes de les guerres deriven de la fam, forçarà els desplaçaments dels anomenats migrants del clima, i que es preveu fins a 200 milions de persones a l'any 2050.
Entenc que per tant aquest lema i enguany aquesta reclamació que es fa està molt lligada amb el canvi climàtic, que per cert també és un dels punts que Càritas a nivell internacional i a nivell d'aquí de Càritas Sant Feliu estem treballant amb la campanya Si cuides el planeta, combats la pobresa. Com es pot relacionar el dret a l'alimentació amb el canvi climàtic?
Bé, el dret a l'alimentació és un dret que es va reconèixer a la Conferència Mundial de l'Alimentació de 1974, i quan parlem de dret ens hem de referir no només a que la gent tingui menjar, sinó a que les persones tinguin una alimentació suficient en quantitat i qualitat que pugui aportar els nutrients necessaris per un correcte desenvolupament físic i mental. També ens referim que ha de ser una alimentació adequada per les condicions socials, econòmiques i culturals de les persones. Una alimentació fruit d'una producció sostenible tant per les generacions presents com per les generacions futures. Lliure de substàncies perilloses per la salut, respectuosa amb les cultures i els valors de totes les persones i dels consumidors, i disponible a les persones en tot moment i circumstància. Per tant, quan parlem de dret a l'alimentació, hem de deixar clar que és un dret inalienable. Avui en dia ens hem d'enfrontar a una veritat incòmoda, però innegable, i és que aquest dret, en aquest moment, resulta agredit principalment a conseqüència del deteriorament ambiental que estem vivint. Ja ho diu el Papa Francesc a l'encíclica Laudato Si, i com abans has dit, Càritas, a les seves últimes campanyes, amb els lemes de Cridat a ser comunitat i Si cuides el planeta, combats la pobresa, ja incideix en aquesta idea. Incideix i ve a dir com afecta el model actual de producció i de consum a l'augment de la pobresa, al canvi climàtic, al desplaçament de milions de persones i, en general, com aquest sistema d'agricultura industrial és la major responsable de la desforestació d'espais naturals, de la contaminació de l'aigua, fertilitzant, etc.
Estem parlant amb Nazaret Párraga i amb el Francesc Alsina sobre el Dia Internacional de l'Alimentació, però aprofitant que hem pogut fer aquesta mica d'introducció sobre aquest dia, ens agradaria saber concretament a Càritas de Sant Feliu com s'ha treballat el tema de l'alimentació. És una de les vostres preocupacions, una de les prioritats? Com ho heu fet? Com està la situació?
Sí, el fet és que en els últims anys, coincidint amb la gran crisi que estem patint des del 2008, alguns serveis de bancs d'aliments de Càritas han fet moltes grans modificacions en la seva estructura de repartició d'aliments. Augment de locals, augment de volums de quilos d'aliments, incorporació de molts nous voluntaris, incorporació de sistemes informàtics per la correcta distribució, haver de treballar conjuntament amb ajuntaments i amb altres entitats, i això provocava a molts coordinadors i també des dels professionals de Càritas Diocesana una mena de neguit per aquest augment de treball que provocava la necessitat d'aturar-se un moment i reflexionar sobre el que estem fent i veure si ho estem fent bé o si podem tenir altres alternatives de treball.
I aleshores, aquest treball de reflexió com ha anat? Com ha funcionat? Quins resultats heu obtingut?
Sí, el treball ha consistit en tres sessions més o menys de 2 hores, on fèiem una mica d'aproximació al treball que anem a fer, a la reflexió, i després d'aquesta primera sessió, conèixer una mica el model d'acció social de Càritas i també les noves normatives respecte a la distribució d'aliments que afecta les entitats públiques, una mica per a partir d'aquí saber conèixer quina és el circuit d'aquest engranatge de la repartició d'aliments, on està les Càritas parroquials i si poden haver, poden realitzar millores. La idea era una mica conèixer, valorar també com poder incorporar les persones participants ateses per Càritas en el seu procés de millora.
I Francesc, d'aquest treball que heu fet en, en aquesta que ens estaves explicant ara, que heu fet amb les Càritas parroquials i els voluntaris, quines conclusions heu extret?
Bàsicament hem replantejat el model que teníem fins ara. També a partir de conèixer altres alternatives, hi ha hagut la reconversió dels bancs d'aliments tradicionals de repartiment per lots en sistemes de distribució per punts. Hem també afegit l'ús de targetes moneders, que són targetes bancàries com qualsevol altra i que es poden utilitzar a qualsevol botiga per adquirir productes d'higiene i aliments i que van destinades a persones i famílies que tenen un seguiment intens per part dels professionals de Càritas. I també en algunes Càritas hem valorat l'aprofitament dels menús d'escola per repartir-ho amb carmanyoles entre les famílies de Càritas també.
Avui recordem que estem parlant amb Nazaret Parga i Francesc Alsina sobre el Dia Internacional de l'Alimentació i el Servei de Cobertura de Necessitats Bàsiques de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. I ens agradaria, Nazaret, potser, que ens poguessis explicar, perquè sí que és veritat que Càritas, quan el que es coneix més sovint de Càritas són aquests serveis més relacionats amb el repartiment d'aliments o de roba i tal. Ens agradaria saber, des de Càritas Diocesana de Sant Feliu, com funcioneu en aquest aspecte de la cobertura de necessitats bàsiques? Quins projectes teniu?
Bé, en aquest moment, en tota la diòcesi de Sant Feliu tenim 30 punts de distribució d'aliments, alguns dels quals, com ha dit el meu company francès, tenen un sistema de botiga amb productes d'elecció lliure a través d'un sistema per punts, que aquests punts s'assignen a cada persona o família depenent de la seva situació econòmica i depenent del nombre de les famílies, i que permet que sigui la pròpia persona la que trigui els aliments que necessita en el moment que fa la compra, no? Aquesta compra suposada. Però a més, del que es tracta només de donar o de rebre aliments, sí que des de Càritas de Sant Feliu, fa dos anys, hem començat a realitzar activitats de sensibilització amb els joves. Aquestes activitats s'emmarquen dintre de la col·laboració que Càritas realitza amb el Departament d'Educació de la Generalitat, amb el que s'anomena Servei Comunitari. I, bueno, com he dit abans, i s'ha anat parlant de la importància de l'ecologia, el passat mes de setembre s'ha volgut donar una forta empenta als projectes d'horts socials que ja des de feia anys anaven funcionant, però d'una manera molt tímida. Aquests projectes d'horts estan situats a Vilanova de la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Ara mateix hi ha en total unes 20 famílies que participen i el principal objectiu d'aquest projecte és facilitar l'autoabastiment de fruites i verdures de qualitat produïdes d'una manera ecològica i, molt important, que són produïdes per les pròpies persones. Són les persones les que cultiven el que necessiten, també milloren la seva ocupabilitat del temps i el que per nosaltres és el més important és que potencia les seves capacitats.
Ara mateix ens heu fet un resum de una sèrie de projectes molt interessants que espero que en algun moment tinguem ocasió de parlar-ne més en profunditat, però aprofitant tot això que ens heu estat explicant de la relació del dret a l'alimentació amb l'ecologia, tenint en compte el Papa Francesc amb l'encíclica Laudato Si, que hem fet i estem fent des de Càritas aquest incís en la cura de la casa comuna, Potser per acabar ens agradaria, si ens poguéssiu fer, o què diu Càritas, o quines recomanacions es podríeu fer per, a nivell individual potser, per poder començar a fer aquest canvi, no? Perquè entenem que ens cal un canvi, ens ho heu explicat, però una persona que ens estigui escoltant, els oients, què poden fer a nivell individual per començar?
Des del meu punt de vista, necessitem canvis en el nostre estil de vida i de consum. Canvis que ens permetin viure amb senzillesa. Ens hem de creure tot que des de les nostres petites accions quotidianes podem transformar moltes coses, fins i tot la nostra forma de consumir i de comprar pot pressionar o pot tenir un paper de pressió sobre els que tenen els poders polítics, econòmics i socials. També crec que cal recolzar models de producció sostenibles i locals. A més, estem veient que una major capacitat de producció d'aliments no garanteix un accés equitatiu als aliments per part de tothom. Per tant, està demostrat que aquest model no funciona. I bé, per acabar, crec que no podem justificar ni mantenir una relació de domini absolut i d'explotació de la natura. Hem de buscar la fórmula per poder establir una relació de reciprocitat amb ella. La terra ens precedeix i tenim l'obligació de cuidar-la per les generacions presents i futures. I aquesta és la línia que, en la que volem seguir treballant des del respecte, des de la responsabilitat i des de la relació entre tots.
Doncs gràcies a Nazaret i Francesc. Avui dia 16 d'octubre, que és el Dia Mundial de l'Alimentació, hem estat parlant amb els companys de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i amb aquest lema que deia canviar el futur de la immigració, invertir en seguretat alimentària i desenvolupament rural. Moltes de les causes que porten a les persones refugiades a abandonar els seus països, algunes són els conflictes bèl·lics, però també és el que recordem que una part important és per raons climatològiques i pels desastres naturals que sovint estan ocasionats per tot això que ens estàveu explicant del sistema de producció que tenim i l'abús dels recursos naturals. Per tant, des de Càritas, suposo, Francesc i Nazaret, no?, que voleu posar el vostre granet de sorra, no?, i deixar aquest missatge. No sé si abans d'acabar voleu dir alguna cosa més en aquest sentit.
No, gràcies a tu i
bueno,
continuem treballant en aquesta línia.
Moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu i, Ignasi, gràcies i fins la propera.
Gràcies a tu, Francesc Arnaez, i gràcies també a Nazaret Pàrraga i Francesc Alsina per les explicacions que ens han donat i pel seu testimoni de feina diària a través de Càritas. Seguim a la veu de Càritas. Això és Ràdio Estel. Avui, 16 d'octubre, Dia Mundial de l'Alimentació. Aprofitem també aquest moment per recordar que demà és el Dia Mundial de l'Erradicació de la Pobresa.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al web caritascatalunya.cat.
El grup de música d'inspiració cristianaworship.cat actuarà per primera vegada en un concert en viu aquest dissabte a 8:45 del vespre al Teatre de Sarrià de Barcelona. Avui us proposem compartir amb nosaltres aquest tema, instrument.
Que jo hi porti amor. Sigui més gran el perdó, sigui més gran el perdó. visc còmodament. O lluito pel bé, si estàs desesperat, tan sols un petit llumí pot trencar la negra nit. Ser el teu instrument. Deixa'm ser el teu instrument. Que jo vulgui més consolar, ser consolat, comprendre que si estimat és estimar, si estimat és estimar. Deixa'm ser el teu instrument. Lluat sigueu. Aleluia. Lluat sigueu. Aleluia. M'ofereixo a mi mateix, imperfecte i fet malbé.
Deixa'm ser el teu instrument. Aquest tema composat per Matt Maher està inspirat en la famosa pregària atribuïda a Sant Francesc: Senyor, fes de mi un instrument de la teva pau. El tema ha estat traduït i adaptat per Worship.cat, que, com us dèiem, tornem a recordar-ho, actuen aquest dissabte a 8:45 del vespre al Teatre de Sarrià, a Barcelona, a través del Club Més Amics. Podeu també demanar informació sobre reserva de localitats.
Perdonant a qui ens fa mal, quan morim ressuscitem, vida al cel tots esperem.
La veu dels testimonis.
Avui volem conèixer Manolo Díaz, tècnic d'inserció sociolaboral de la Fundació Jaume Rubió i Rubió de Càritas Diocesana de Lleida, també responsable de comerç just de la mateixa Càritas Diocesana. Volem conèixer com s'entén des d'aquesta obra l'economia social i solidària i també la participació de voluntaris, així com els projectes mitjançant els quals es fa solidaritat a través de l'organització que tenim al nostre país en termes de mercat. Nosaltres estem en el món i també aquesta pràctica de la caritat en nom de l'Església la fem en el món. Ens acompanya des de Lleida, gràcies a la col·laboració de COPE Lleida, Manel Díaz, tècnic d'inserció sociolaboral de la Fundació Jaume Rubió i Rubió de Càritas Diocesana de Lleida. Senyor Manolo Díaz, molt bon vespre, bona nit, benvingut.
Bona nit.
Com està?
Bé,
gràcies.
Aquí treballant.
Treballant, no? A Càritas sí. Es treballa molt.
Molt, no parem.
Per una banda és positiu, per altra banda és trist, perquè potser si
mateix
no es treballés tant, voldria dir que el món va millor.
A això mateix, estem d'acord.
De què parlen vostès quan diuen economia social i solidària, senyor Díaz?
Bueno, quan nosaltres parlem d'una economia social i solidària, parlem de que se pot fer una altra economia. És veritablement és tota aquella economia que se pot realitzar des de la producció, la comercialització, el consum i el finançament, que funciona sobre unes altres lògiques, no les, de, les que tenim en el mercat avui en dia, sinó que són llocs democràtics, equitatius, solidaris, respectuosos amb les persones, amb el medi ambient, amb els territoris. Això per nosaltres seria una economia social i solidària.
Per tant, hi ha una miqueta de crítica alguns vicis, per dir-ho així, d'aquest sistema de mercat que tenim, que no és perfecte.
Això mateix, és una mica de dir, bueno, podem fer una altra economia, no solament pensant en el que podríem dir en els guanys, sinó pensant en les persones.
Què té a veure el comerç just amb l'economia social i solidària?
Bueno, el comerç just, d'alguna manera, és una concreció de l'economia social i solidària. És a dir, anem a concretar una cosa. Llavors és dir, sabem que els productes de comerç just, nosaltres tenim una sèrie de criteris que marquen aquest sentit, que estan en la línia del que seria l'economia social. Un dels objectius, dels deus objectius, seria oportunitats per als productors desfavorits, transparència i responsabilitat, unes pràctiques comercials justes, uns salaris dignes, no a l'explotació i o esclavitud infantil, igualtat de llibertat de gènere, condicions dignes de treball, respecte a la identitat cultural de què està fent la feina, promoure aquest comerç just i respectar el medi ambient. Aquests serien els 10 principis del comerç just i qualsevol producte que tingui aquests 10 principis veritablement serien els que es tindrien en les nostres botigues.
I per què Càritas Lleida, senyor Manolo Díaz, ha pres la decisió de promocionar una botiga de comerç just a Lleida mateix?
Bueno, això ha vingut perquè veritablement nosaltres volem treballar amb coherència i creiem que no solament hem de predicar, sinó que també hem de donar el treball, no? Hem d'estar a la vora del treball i treballar. I també en el que es diu la consonància de la doctrina social de l'Església, tant com diu Benedicte XVII a Caritas in Veritate, no? En el número 66, diu, és convenient afavorir només formes de comercialització de productes que vinguin d'àrees deprimides del planeta per garantir una retribució decent als productors a condició de que es tracti d'un mercat transparent i que els productors rebin no solament els majors màrgens de ganàncies, sinó també més formació, professionalització i tecnologia. Uh-huh. Això és el que veritablement volem fer amb la botiga, és a dir, donar a conèixer a la ciutadania de Lleida que poden gaudir d'aquest nou servei i que a poc també puguin fer-se conscients que a través del seu consum poden també ajudar a canviar la manera de produir productes. I d'això no solament és, podem dir que tenim experiència a les Terres de Lleida, no? Dels pallessos. Hem vist aquest estiu com han tingut que sortir a les carreteres i als camins i anar-hi a tirar fruita, no? Perquè el seu preu no era just, sinó que estava per baix de les condicions que ells tenien que produir. Per tant, d'alguna manera, també el consum, si no som conscients, pot ser un garant de que n'hi hagi uns preus com Déu mani, no?
Ens quedem amb aquesta frase que vostè, senyor Díaz, ha comentat de la Càritas in Veritate de Benet XVI a favor dels productors, dels artesans, dels treballadors, de la gent senzilla, moltes vegades, i que necessiten aquesta veritat del món del mercat al servei del bé comú. Seguim parlant amb Manolo Díaz, que és tècnic d'inserció sociolaboral de la Fundació Jaume Rubió i Rubió de Càritas Diocesana de Lleida i també responsable de comerç just d'aquesta Càritas Diocesana. Ens acompanya avui des de Lleida. En aquest projecte, senyor Díaz, participen voluntaris?
Sí, participen ara en aquests moments uns 10 voluntaris que estem treballant i que un encara pues, necessitem molts més, no? Perquè són poquets, per la feina tan gran que tenim. Perquè veritablement entrar un producte a la diòcesi d'aquest calat de qualitat, però també d'alguna manera que sigui just i com un preu just, pues, no són preus que veritablement puguin arribar a totes les butxaques, no? I moltes vegades pues, ens costa comprar producte perquè moltes vegades anem solament a comprar preu, no anem a comprar qualitat o justícia, no?
Sí.
I moltes vegades estarien aquí. Llavors, la tasca de tots aquests voluntaris seria aquesta, no? De lluitar i de donar a conèixer a tota la ciutat de Lleida pues, que que a través del consum podem ser responsables i podem canviar les maneres de fer, no?
I en aquesta botiga, que fa segur un gran servei econòmic, social i també solidari, què poden trobar les persones que hi vulguin comprar?
Bueno, en aquesta botiga podem trobar molts productes de comerç just. No solament el cafè i la xocolata, que és una mica els dos productes estrella d'aquestes botigues, no? Uh-huh. Sinó que n'hi ha uns altres productes, com podrien ser joguines, com podrien ser també roba, i sobretot en roba tenim, gràcies a Déu, pues una sèrie de persones que estan dedicats o de tallers aquí a Espanya, no? Que estan dedicant-se a fer disseny de roba amb persones amb moltes dificultats. Per exemple, tenim el projecte Dona Colors, que és de Barcelona, i que estan fabricant roba de disseny molt bonica, com també tenim productes de bosses de Càritas de Girona, que també estan fent de disseny. Tenim cosmètica del José Nea i Equimercado, que és natural i feta per nois i noies en projectes en empreses d'inserció. És a dir, d'alguna manera tenim ja molt productes i cada vegada més, si vendrem més i tenim sort, pues tindrem molts més altres productes.
Mm-hmm. Doncs esperem, efectivament, que aquests productes que es tinguin facin servei i facin créixer també aquesta gran obra, aquesta botiga de comerç just, de la qual també estem parlant amb el tècnic d'inserció sociolaboral, Manolo Díaz. Bé, i a més de vendre en la botiga, vostès fan algunes altres activitats?
I tant. Amb els voluntaris estem treballant molt a fons, no? De poder anar i estar a disposició d'entitats o empreses per anar a explicar què és el comerç just. També estem intentant i estem muntant ja degustacions de productes perquè la gent els pugui provar i que per tant vegin que són productes de qualitat, com també pues, anar a instituts, estem fent pues, activitats als instituts, campanyes de sensibilització i mercadillos.
Uh-huh. Per tant, molta feina, molt de servei. Potser per acabar ja, senyor sí. Manuel Díaz, tècnic d'inserció sí. sociolaboral de Càritas Diocesana de Lleida i responsable de Comerç Just, què representa per a vostè a nivell personal treballar per a Càritas i aplicar tota aquesta crida que l'Església ens fa constantment a practicar la generositat en això, en vetllar que no tingui res, que no li manqui res a ningú, vaja.
Mm-hmm. Bueno, per mi és un repte, no? És un repte per canviar una mica la societat, la transformació d'aquesta societat i anar-hi cap a aquesta utopia que diu Jesús de Nazaret, que és el regne de Déu, no?
Sí.
D'alguna manera. I els projectes de Càritas, que són d'alguna manera és posar-los damunt de la taula, és la llum, és la petita llum que il·lumina el món dient, mireu, se poden fer les coses d'una altra manera i de més ben fetes. Mm-hmm. Aquesta jo crec que és la intenció. I la intenció també és que jo estaria content que un dia pogués desaparèixer, per exemple, les botigues de comerços. Per què? Perquè tot el comerç que se faci a la ciutat, a les ciutats, siguin justes. Llavors no seria necessari tenir botigues de comerç just. Llavors voldria dir que la gent seria més feliç, seria tractada amb més justícia i tindria més drets. Aquesta jo crec que és la gran utopia i els projectes de Càritas en el fons és això, és dir, aquella utopia és possible si tots ens posem a damunt. I aquesta és donar exemple en aquest sentit.
Manolo Díaz, tècnic d'inserció sociolaboral de la Fundació Jaume Rubió i Rubió de Càritas Diocesana de Lleida. Gràcies per haver-nos acompanyat avui des de Lleida. Agraïm també la col·laboració de COPE Lleida, que fa possible que puguem fer les entrevistes amb gran qualitat de so, amb l'enllaç d'estudi a estudi amb Ràdio Estel aquí a Barcelona. Una abraçada a Lleida i a la seva Càritas Diocesana i fins una altra, senyor Manuel Díaz.
Moltes gràcies.
Bona nit, adeu-siau.
Bona nit, adeu.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i al web caritascatalunya.cat.
La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades.
Càritas no deixa d'ajudar la gent i això es veurà reflectit en la memòria conjunta de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya que es presentarà aquest dimecres. Ens volem avançar una mica a aquesta important activitat que es fa per tercer any consecutiu, presentar una memòria conjunta a Catalunya. I per fer-ho, parlem breument amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Senyor Francesc Roig, bona nit, benvingut.
Molt bona nit.
Bé, es presenta la memòria per tercer any consecutiu aquest dimecres a les 11 del matí a Barcelona, a la mateixa seu de Càritas Catalunya.
Sí, a la seu de Càritas Catalunya, que és el carrer dels Àngels, número 18, Entresol.
Molt bé. I l'expectació pot ser interessant perquè una vegada més es visualitza d'alguna manera la gran dimensió que està adquirint, no per voluntat pròpia, però sí per necessitat, tota la feina de Càritas.
Sí, bé, a veure, aquesta memòria del 2016 ens mostrarà una vegada més que ens trobem molt lluny d'una realitat que tots voldríem en què la persona fos el centre de l'interès col·lectiu. Per tant, reflectirà els problemes que hi ha de l'atur, la precarietat laboral, l'explotació, la pobresa infantil, l'acolliment als qui fugen del seu país per la guerra o per la fam, el sense sostre, fins i tot el fracàs escolar que també genera situacions de conflicte a nivell familiar, la solitud de moltes persones grans, la conculcació d'un dret tan bàsic com és el dret a l'habitatge digne, etc. Per tant, són realitats que, vulguem o no, segueixen colpejant les persones més desprotegides a la nostra societat.
En l'acte seran presents el cardenal Joan Josep Omella, en aquest cas com a bisbe responsable de Càritas a Catalunya, també vostè mateix, la responsable de comunicació i relacions institucionals a Càritas Barcelona, Anna Roig, i Lluís Miguel Luna, també en l'àmbit de comunicació,
sí,
però a Càritas Catalunya.
Com a tècnics, per donar l'explicació més oportuna des de la base del que en diríem la realitat de carrer.
És important, oi, que Càritas a Catalunya hagi consolidat aquesta iniciativa d'elaborar una memòria conjunta, un fet que no és fàcil, però que d'alguna manera dona aquesta visió també de coordinació i de demostrar que estem en el mateix vaixell.
Bé, sí, sí, no. Estem en el mateix transatlàntic, gairebé. Perquè aquesta memòria no és res més que el reflex de la coordinació de totes i cadascuna de les memòries de les Càritas, de les 10 Càritas diocesanes que hi ha a Catalunya. Per tant, allò que totes les Càritas van anar presentant al voltant de Corpus, això arrodonit, coordinat, reelaborat, dona la visió general de tot el país, de quina és la fotografia més o menys efectiva que ens trobem en la nostra realitat de cada dia a qualsevol de les demarcacions territorials de Catalunya. Per tant, sí, com molt bé dius, costa coordinar, costa homogeneïtzar una mica tots aquests processos, costa, diguem-ne, tenir clares que totes les xifres coincideixin i siguin i obtinguin la finalitat que pretenem, etc. Però em penso que l'objectiu bàsic de reflectir en aquesta memòria és la lluita de Càritas per seguir descronificant la pobresa. I sobretot per donar una igualtat d'oportunitats a totes les persones que s'acosten a Càritas i que ho necessiten.
Senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, tot agraint-li que ens hagi atès uns minuts. Ja sabem que no pot donar dades, però és previsible que el cardenal Omella o Càritas institucionalment faci alguna petició social concreta en la línia del que s'ha fet algunes vegades, com per exemple demanar un pacte contra l'atur, o això encara no ho podem saber?
A veure, tal com està, diguem-ne, la maroma del país, jo diria que en aquest moment, Càritas, hem d'atendre la realitat que truca a les nostres portes i que continua instal·lada a les cantonades dels carrers, perquè això no ho vulguem, la crisi continua subsistint. Però la voluntat és anar avançant en aquest criteri de coordinació amb els organismes públics, amb les institucions i, sobretot, amb totes aquelles persones que d'una manera lloable, com a voluntaris, posen el seu temps i la seva disponibilitat cada dia al servei dels més necessitats.
Els voluntaris, que són un dels tresors més grans de Càritas a Catalunya, em sembla 12.000. Que són 12.000, això. Molt bé, doncs gràcies.
En tot Catalunya.
12.000 a tot Catalunya, un gran potencial. Una abraçada, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Ens veurem, si Déu vol, dimecres a la presentació.
Sí,
i si Déu vol, doncs tindrem ocasió de comentar en propers programes, sobretot el de dilluns vinent, aquestes dades. Una abraçada, bona nit.
Molt bé, bona nit.
Adéu-siau.
A tots els oients.
Gràcies.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. L'agenda de Càritas.
Algunes previsions. Les Càritas diocesanes agrupades al Tamboret, Lleida, Solsona i Urgell, han organitzat per a demà dimarts al Santuari del Sant Crist de Balaguer una formació sota el títol Com integrar els participants o usuaris a l'acció de Càritas.
Demà dimarts, a 11:15 a les 12 del migdia, es farà a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, una nova sessió informativa sobre voluntariat. La inscripció es pot fer omplint un formulari a través del web caritas.barcelona.
També demà a les 6 de la tarda, en aquest cas, a la seu de Càritas Diocesana de Lleida, Rafela Llepuz, professor de la Universitat de Lleida, farà una lliçó inaugural del curs 2017-2018 de Càritas Diocesana de Lleida sota el títol Per un treball digne i decent.
També demà, a 6:45 de la tarda, el director general de Càritas Diocesana de Terrassa participarà en una taula rodona sobre la pobresa, que es farà a la seu de Comissions Obreres al carrer Unió número 23 de Terrassa.
Dimecres a les 11 del matí, al carrer dels Àngels número 18 de Barcelona, es farà la presentació en roda de premsa de la Memòria 2016 conjunta de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya. Intervindran el cardenal Joan Josep Omella, com a responsable de Càritas Catalunya a l'Episcopat Català, també Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, Anna Roig, cap de l'àrea de comunicació i relacions institucionals a Càritas Diocesana de Barcelona, i Lluís Miguel Luna, responsable del Departament de Comunicació de Càritas Catalunya.
Divendres a les 12 del migdia, al Centre Sant Domènec de Balaguer, Xavier Soler, tècnic docent dels Serveis Educatius de Lleida, farà una xerrada sobre el servei comunitari a Balaguer.
Diumenge vinent, de les 12 del migdia a les 7 de la tarda, el Consell Municipal d'Immigració de Barcelona, diverses entitats i l'Ajuntament de la capital catalana organitzen al passeig de Lluís Companys la trobada Barcelona Ciutat Diversa, que aquest any té com a tema central la dignificació i sensibilització del treball de la llar i la cura de les persones.
Dilluns vinent, a les 5 de la tarda, a la seu de Càritas Diocesana de Lleida, es farà la presentació del Pla de Formació a càrrec de la Comissió de Formació.
I dilluns vinent, a 6:45 de la tarda, al Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, es farà una conferència sota aquest títol Acollir i acompanyar, com ens inspira Jesús de Natzaret?
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Fins aquí la veu de Càritas d'avui. Gràcies per la vostra companyia. Dilluns vinent parlarem més a fons sobre la memòria conjunta de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya presentada aquesta setmana. Tindrem dades i tindrem també testimonis. També us avancem que en el programa El Mirador de l'Actualitat, aquest dimecres a les 6 de la tarda, ens visitaran precisament responsables de Càritas, que ja ens parlaran només unes hores després de la presentació sobre aquest important document, aquesta memòria conjunta de Càritas a Catalunya. Que tingueu molt bona setmana. Hem estat amb vosaltres, el Toni Huguet a les vies de so i la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau, bona nit.